En clau de fraternitat, un programa sobre l'actualitat de la vida quotidiana, la cultura, la política, la solidaritat, el jovent, des de la perspectiva del carisma de la unitat del moviment dels focolars.
Bona nit, amics. Ja som aquí, començant un nou programa de En clau de fraternitat.
Què tal? Com esteu? Esperem que bé, en aquest divendres, al final de la setmana laboral, i ara toca canviar de ritme, em parla una mica, eh?
Sí, però per rematar la setmana, doncs mira, aquí estem, un equip de persones disposats a fer que tot funcioni bé, bueno, i per descomptat en clau de fraternitat.
Sí, és clar, i per això, bueno, tenim a les vies de so el nostre tècnic, Jordi Carretero,
la Maria Jesús Dorca, que està responent, bueno, ara no, potser, però al correu electrònic i les xarxes.
Sí, cuida d'això, sí.
Sí.
Bueno, i les veu, ja les sentiu, són les nostres, no? L'Empar Gómez, al meu costat, i jo mateix, en Lluís Santanyana.
I ens manca d'anomenar l'Antoni Pedragosa, a qui sentirem de seguida, perquè ell ens ofereix sempre com a entrants del programa una reflexió feta amb el cap i que neix del cor. T'escoltem, Toni.
Amb el cap i des del cor.
Amigues i amics, molt bona nit. Una de les accions més necessàries per a aquest món tan complex i divers en què vivim és esforçar-nos amb l'art d'educar. Si haguéssim de definir d'una forma senzilla i clara què és educar, podríem dir que educar és ensenyar a viure amb un mateix i amb els altres. És, en definitiva, l'art de viure i de conviure. L'acció educativa, si és bona, ens ajudarà a veure què és ho fonamental a la vida i què és ho superflu, perquè això marcarà el perfil de la nostra personalitat. Sempre recordaré l'opinió al respecte d'un dels grans educadors del nostre país, en Pep Perenya, que deia que l'acció d'educar ha de potenciar la capacitat de respectar els altres, d'escoltar-los atentament, respectar els seus sentiments encara que no es comparteixin, perquè això afavoreix la capacitat de generar vincles i aprendre a establir relacions de qualitat que sempre passaran per aprendre a fons a l'art del diàleg com a eina fonamental de tota relació entre les persones. D'aquesta manera se'ns obre el camí de la cooperació i l'entesa i s'evita aquest camí tan desagradable del rebuig i de l'enfrontament. Cal distingir bé la diferència entre ensenyar i educar. Són dues coses diferents, però que en definitiva s'ajuden i es complementen. Ensenyar és transmetre coneixements. L'educar va molt més enllà. La paraula educar ve del llatí ducere, que vol dir conduir. És la capacitat de conduir pel camí més adient perquè la persona retrobi la seva plenitud. I aquí cal estar ben despert i no equivocar-se. No confondre el camí. Sovint creiem que l'èxit personal són bons comptes al banc, bona casa, bon cotxe. Bé, això, en tot cas, tenir-ho com a instrument per tenir una vida digna, però no com un fi en si mateix. Per això, l'art d'educar ens ha de portar a aprendre a establir relacions constructives amb els altres, especialment quan les sensibilitats o els sentiments són diferents. Aleshores, quan passa això, ha de sortir el millor de nosaltres mateixos i veure que sentir o pensar diferent no és cap motiu per deixar-nos de respectar. L'acció educativa tindrà força si l'educador viu i practica els valors que vol transmetre i, a més, transmet la joia de viure'ls. Amigues i amics, bona nit, endavant Amparo, endavant Lluís.
La clau del dia.
Entre els anys 50 i 75 del segle passat van arribar a Catalunya 1.400.000 immigrants, una xifra rècord. La demanda de mà d'obra, principalment de la indústria, del metall, per exemple, també la popularització de la indústria, l'automòbil, la SEAT, electrificacions, electrodomèstics, i també el camp de la construcció, habitatges per a la població en expansió, edificacions industrials, polígons, va atreure cap al nostre país milers d'andalusos, els més nombrosos amb diferència, però també aragonesos, murcians, valencians, extremenys, castellans.
Sí, i per atendre les diverses necessitats culturals, socials i espirituals que hi havia en la societat heterogènia d'aquell temps, concretament a Barcelona i als barris del Carmel, la Salut i Guinardó, comença les seves activitats l'agrupació cultural i social ACIS, justament l'any 1962.
Avui hem convidat a la Maria José Vilà perquè ens parli d'ACIS, dels seus inicis, la seva història i el seu present. Bona nit, Maria José, i benvinguda.
Molt bona nit.
Maria José, bona nit i gràcies d'haver vingut.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies a estar amb nosaltres. I, bueno, esclar, toca començar pel principi, i el principi de la vida és el naixement, no?
Exacte.
Llavors, voldríem preguntar, com va néixer això d'ACIS? Qui va tenir aquesta feliç idea?
Aviam si us explica bé. L'ACIS va néixer com a conseqüència de les inquietuds socials de tres joves, Roser Tomàs, Carme Boldú i Mercè Molina, que en veure les immenses necessitats que es donaven a Barcelona als anys 60, es van sentir impel·lides a buscar solucions. En un primer moment anaven pel Carmel a ajudar com fos en temes d'higiene, sanitaris, degut al precari estat dels habitatges, sense aigua, ni llum, ni banys, etc. Van veure clar que un dels orígens més importants dels problemes era la manca d'educació. De seguida van veure que l'ajut es tenia d'organitzar per ser més eficaç i varen buscar ajut de persones amigues. Un familiar els va deixar un local on de dia es feia de guarderia i a les tardes nits donaven classes d'alfabetització, corta i confecció, preparaven per batxillerat, secretariat, etc.
Molt bé, i ja tenim clar una miqueta aquests inicis.
Sí.
I després, doncs, com es va desenvolupar? Perquè sabem que l'any 1968 va haver un reconeixement per part de l'Arquebisbat de Barcelona, una certa transformació. Mm-hmm. Com va anar endavant la cosa, Maria José?
Bueno, a veure, per lo que jo sé, l'arquebisbe Jubany formava part d'aquestes persones amigues, joves, que vull dir que ajudaven, que la Roser Tomàs i la Carme Boldú i la Mercè Molina van buscar per fer la xarxa i que va conduir a la Fundació Formació de l'ACIS. I que els va indicar, en aquesta època, que als anys 80, no?, que era el moment d'organitzar els seus esforços en l'actual Fundació Pia Autònoma, Agrupació Cultural i Social ACIS.
Mm-hmm. Això ja, va ser la...
Perquè ja tenien aquesta relació i ells li van indicar que era oportú i necessari fer-ho d'aquesta manera.
Donar un marc, diguéssim, legal...
Sí, exactament, etcètera, exactament, no? Exactament.
Molt bé, però bueno, al llarg de la vostra història heu rebut diferents premis. El primer, pel que jo sé, l'any 1993. Després, l'any 2002, el Premi Baldiri Reixac. Mm-hmm. El 2003, el Premi Horta Guinardó. Mm-hmm. L'any passat, 2017, la Creu Sant Jordi atorgada per la Generalitat en reconeixement al Servei de l'Educació.
Sí.
Com valoreu aquests premis? Això és satisfactori, no?
Sí. Jo, vull dir, és molt ràpid. Mira, pel patronat, pel professorat, pels voluntaris, pels col·laboradors, vull dir, és un estímul molt gratificant. Vull dir, trobo que és això.
Sí,
que
aquí, és. Així és com un estímul per continuar
continuar tots a les seves tasques.
Mm-hmm. Sí, perquè de fet tots necessitem estímuls, no?
És clar.
No només que ens diguin, això ho fas malament, no?
Si no, canvia, sinó, estímul.
Això també és veritat.
Sí, jo penso que, això, eh? Que de vegades no...
Sí, no ho fem massa, de
vegades. No ho fem massa, sí.
Sí.
Sembla que ja es dona per entès i és bo.
Podríem... Agrair les coses. I si coses és a través d'un reconeixement,
no,
efectivament.
Ja, molt més.
Sí. Bé, doncs, i ara actualment teniu tres grans projectes educatius, no?
Sí.
Des de amb aquesta arrel educativa que has comentat al principi.
Sí.
Doncs ara hi ha una llar d'infants, l'escola Artur Martorell i el centre de joves i adults.
Sí.
Ens ho pots explicar una miqueta?
Bueno, però en aquells moments, doncs, per un ordre natural, es va començar per la guarderia, que ara és la llar d'infants, al carrer Miquel de Sant Soliver, està situada i acull a criatures de 0 a 3 i de 3 a 6 anys. Després tenim, com va ser posteriorment, ja tenim l'escola Artur Martorell, a la plaça de Can Baró, i per a estudis de primària i secundària. I el tercer és al carrer Molist, un edifici cedit per les monges del Cotolengo, que és el centre de joves i adults, que acull a nois i noies de famílies desestructurades que necessiten una educació especial, teràpies i també persones que precisen teràpies ocupacionals per desenvolupar les seves malalties...
I més adreçat allò al treball o...
A coses...
Més manuals.
Sí, manuals. Hort, fusteria, electricitat... També hi ha, com es diu això, coses de... audiovisuals, bueno, no són audiovisuals.
Sí, de comunicació, sí. D'internet...
Internet, sí.
Sí, informàtica. Sí.
Bueno, i és totes aquestes coses i, sí. Bueno, i és també un centre importantíssim.
Molt bé, Maria José. Escolta, doncs, una alumna vostra comentava, això va quedar molt atenció, diu, la meva escola és la com la meva segona casa. Calma, sí. Això és magnífic, no? I també deia, a la meva escola ens és fàcil dir hola i difícil dir adeu. Com ho valoreu, això? Reflecteix el que pensen gairebé tots els vostres alumnes o és una excepció, això? Suposo que no.
No, no és excepció. És entre dintre del moll de l'os de lo que és l'educació, vull dir, de l'ASIS. Jo sóc testimoni de que a l'Encant de Gràcia han vingut exalumnes de fa molts anys que al veure ASIS, vull dir, a la porta, això és l'ASIS de tal... I, bueno, i llavors vull dir, explicar-te, vull dir, totes les seves vivències, tots els seus agraïments a l'educació, però no una vegada ni dos. Sovint.
Sovint.
I sí, vull dir, és que és...
Han quedat marcats per aquesta relació.
Sí, per aquesta forma de
donat,
del
no?
Tipus d'educació que es dona.
Ara, Maria José, has esmentat l'Encant de Gràcia, que seria un altre projecte que ja no és de caire educatiu, però va relacionat, no? I amb aquest nom, l'Encant de Gràcia, ens ho pots explicar, això? Quina gràcia té l'Encant de Gràcia?
Tu en saps... Encant té, no?
Clar, hem de dir als oients que tu això ho saps molt bé,
sí.
Perquè
formo
ets l'encarregada d'alguna manera,
bueno,
la
responsable,
o coordinadora.
Ara, des de fa uns quants anys, d'allà. Això va ser una idea que van tindre la Carme Boldú i llavors i la Isabel Palau. Llavors van aconseguir un local d'uns amics i allà van pensar que una forma de tindre fons per la fundació era formar aquella xarxa que va ser donants, voluntaris i tot lo que és i compradors, clar. Llavors els donants va començar a posar amics comuns i tal,
boca a boca.
Pares de l'escola, vull dir, en fi, de les escoles, en fi, va començar així. Llavors això s'està fent bastant gran, el boca a boca. Després voluntaris també van començar petit, ara som més de 60 voluntaris allà a l'Encant, i els compradors, que en tots hi ha una relació especial, vull dir, hi ha la relació d'acolliment, que de vegades es transforma en amistat, quasi bé, Després, amb les persones que venen, pues, també ja venen a comprar, però també venen a passar l'estona, a veure les coses. Hi ha qui vol xerrar, xerrem. Qui no vol d'això, s'està tranquil·lament. Bueno, és un lloc que...
On està situat?
Està al mig del barri de Gràcia, al carrer Astúries, 44. El carrer Astúries comença al metro Fontana i està entre Gran de Gràcia i Torrent de l'Olla, més aviat a prop de Torrent de l'Olla.
I allà es pot trobar uns encants, no?
De tot. Pots trobar des d'una postal del 1900, vull dir, que surt una ciutat, pues això, del 1900, fins a un got acabat de comprar i que per algo no s'ha utilitzat, de l'IKEA. És igual. I petits mobles, i llibres, i discs, i puntes, i barrets antics, i...
I de la venda d'això, què se'n fa?
Va directament a la fundació, que la fundació és la que proveeix dels fons perquè pugui ser una escola social, perquè tindrà aquests fons
d'ajuda o de beques.
Que es necessiten, o beques, o bé pues, per no tindre que pujar les quotes, pues, si es tenen que fer arreglos als edificis i tot això. Pues,
molt bé. Un tema important també, ja aquest mes relacionat directament amb l'educació, fa referència al vostre ideari, que parla d'educació social, activa,
catalana
i cristiana. Ens ho podria explicar una miqueta, això?
Sí. L'educació social, vull dir que és sense exclusió. És solidària i sense exclusió de cap tipus. I oferint les mateixes oportunitats a tots. Però és que és tothom exactament igual. Activa, que l'eix... és un tipus de pedagogia, que l'eix és la persona, segons les seves característiques individuals, i a partir d'allà es fa. I l'educació catalana, que la llengua és l'educació, d'educació i comunicació de l'ASIS és la catalana, la llengua. Es fomenta vivencialment, de manera que es trobin les persones d'origen català, com les que no ho són d'origen català, ara en aquest moment, pues, imagineu-vos de quants països venen, no? Pues que tinguin, finalment, quan surten d'allà, les mateixes condicions i avantatges d'algú que coneix perfectament la societat. I això és com deies. La cristiana. Les arrels, vull dir, són cristianes. Cristianes, que vol dir amor, amplitud i sense traves.
Acollir tothom, no?
Acollir a tothom.
Per tant, universal.
Sí. Universal.
Universal, sí.
I això és l'ASIS. I si et ve un nano, pues ara, amb una arrel, pues, jo què sé, musulmana, de qualsevol musulmana potser, o el que sigui, no se li treu pas, vull dir, és...
Sí, entesos. Doncs em sembla que és molt, molt interessant i molt... No, molt enriquidor, molt...
Molt enriquidor, molt enriquidor.
Aquest projecte, aquesta fundació d'ASIS, sí. I t'agraïm molt que hagis vingut a fer-nos-la present. Pel futur tirem endavant, no, Maria José? Projectes
sí,
per tirar endavant.
Sí, per tirar endavant. I per la meva part us esperem a l'Encant de Gràcia. Sí,
que vagi
moltes
tot
gràcies
endavant.
A vosaltres i molt bona nit.
El dia a dia de la fraternitat.
Avui el testimoni és el de la Mercè Molina, una de les tres dones que van iniciar el projecte d'ASIS. Amb el mateix caliu i empenta de fa més de 50 anys, ens explica en primera persona les arrels de la Fundació. Escoltem-la.
Doncs soc Mercè Molina, vaig néixer a Barcelona l'any 30, vol dir que tinc 87 anys, I llavors vaig acostar amb aquestes amigues que ens vam juntar, la Maria Carme Boldú i Roser Tomàs, per fer aquesta feina com a cristianes i de la vida actual nosaltres que tenim llavors, una cosa que a nosaltres ens havia fet feliç, poder-ho transmetre als altres. I les altres dues no treballaven fora de casa, jo sí, en una casa molt important aquí a Barcelona, una mica als Rius, o sigui, d'enquadernació de llibres. Llavors es van trobar i van dir, podíem fer això, i dir-li la Mercè, i va ser com va anar. Ah, tu que treballes en un despatx, es podies portar els contes, i, bueno, i així es va anar. Llavors era un barri relativament nou, la part de Camèlies, i després al Carmel hi havia moltes barraques, moltes. I era d'anar de cara a aquestes persones. Llavors, casualment, jo tenia un pis al carrer Camèlies, i en aquest pis va ser on vam iniciar l'AFIS. Perquè nosaltres vam començar fent una escola nocturna que era per ensenyar corte i confecció. I quan era el sistema Martí, vam veure que elles no sabien ni multiplicar ni dividir. Llavors va ser quan vam pensar que hem de fer una cultura general. Llavors vam fer cultura general i les que estan més avançades, també per coses de preparació d'oficines, i llavors ja... I de mica en mica es va anar fent gran. I quan era un barri relativament nou, érem els matrimonis joves. I ens van dir, per què no feu un parvulari, per què no feu... Bueno, tal, que fem el parvulari. I això, esclar, ja es va anar fent gran. I llavors que una torre aquí de Sant Lleí que es venia. I llavors van dir de comprar-la. I bueno, tot això, doncs, bueno, allà vam fer nocturna i parvulari. Sempre hem estat sempre junts perquè no teníem ocasió de cap més. I bueno, llavors ja va ser al cap d'un temps que vam tenir un altre local, que abans vam poder separar l'escola nocturna. Tothom va col·laborar moltíssim, però moltíssim, vull dir, els pares. És extraordinari el que hem arribat a col·laborar sempre. Tothom, sempre fèiem un preu bé, però que tothom pagués, saps? No allò que diguis, i si un no podia, cobraven menys que els altres ni se n'enteraven, vull dir, això per descomptat. Però sembla que si fas pagar alguna cosa té més importància, que no pas que sigui... Aquí el que va tenir molt interès també quan vam començar va ser el doctor Jovany, que en un moment era bisbe de Girona i bueno, ens va ajudar moltíssim. I llavors ells ens van recomanar un capellà perquè ens recibís de conciliari nostre, que també va ser després bisbe de Lleida, Malla, i va ser un conciliari fantàstic. La creu Sant Jordi, sí. Una emoció molt gran, molt maca, sí, perquè és el premi més important de Catalunya. Però jo trobo, penso que aquesta creu no és solament de nosaltres, sinó que és de tots. De tota la persona que han col·laborat a l'ASIS, i tant els alumnes com mestres, com qui sigui, una miqueta és de tots. Jo ho veig així. Si ara m'hi passés alguna cosa, jo estic tranquil·la que l'ASIS continuarà igualment, perquè és que ara està... L'altre dia vam tenir una reunió dels mestres. Han entès tant el que és l'ASIS, vull dir que... Perquè l'ASIS sempre ha sigut un lloc obert a tothom. Primer ha sigut l'educació de la persona, no pas que si ara totes les tres escoles funcionen. I bueno, hem sigut com una gran família, esclar. Jo amb aquests nois i noies aquests m'hi trobo com si fos una gran família per mi, sí. I és una cosa que l'he tinguda molt clara des d'un començament. Vull dir, no me arrepenteixo gens del que he fet. Vull dir que no... Sempre he tingut clar jo el que volia i la veritat em sento orgullosa d'haver-ho fet i dones les gràcies de pensar que ens ha anat com ens ha anat, eh? Sí, sí.
I tu, què hi dius? Aquest és el teu espai. Pots dir la teva, respondre a les nostres preguntes o suggerir temàtiques pel canal que vulguis. Trucant a Ràdio Estel, 93-409-2777. Escrivint un mail a enclaudefraternitat@radioestel.cat o al nostre Twitter, @claufraternitat.
Avui, els ressons dels nostres oients ens arriben fresquets des del Pirineu.
Sí, perquè la Maria Jesús, de la Seu d'Urgell, ens ha comentat com li va agradar el programa que s'esqueia en el divendres de la Setmana de Pregària per la Unitat dels Cristians.
Ens alegrem molt i molt que us hagi agradat. Realment no era exactament un acte de pregària, però sí una contribució per fer créixer la consciència i l'esperit ecumènic. Això sí, veritat?
Sí.
L'últim minut.
En començar el mes de febrer, volem dedicar l'últim minut del programa al comentari de la paraula de vida d'aquest mes. Són només uns fragments referits a una cita de l'Apocalipsi que diu així:
al qui tingui set, jo li concediré que begui a la font de l'aigua de la vida.
Experimentar la set, estar a la recerca, és per a Déu una característica positiva, un bon començament. Preguntem-nos, per tant, de què tenim set? I a quines fonts anem a apagar aquesta set? Potser tenim set de ser acceptats, de tenir un lloc a la societat, de realitzar els nostres projectes. Sí, totes elles aspiracions legítimes, que poden, però, si no vigilem, empenyar-nos als pors contaminats de l'egoisme, del tancament en els interessos personals, fins i tot de l'opressió als més dèbils. Però, cavant fins al fons dels nostres cors, trobarem un altre set que Déu mateix hi ha posat: viure la vida com un do rebut i perdonar. En paraules de Chiara Lubich:
cada moment que intentem viure l'Evangeli és una gota d'aquella aigua viva que bebem. Cada gest d'amor pel nostre proïsme és un glob d'aquella aigua. Sí, perquè aquella aigua tan viva i preciosa té això d'especial, que raja del nostre cor cada vegada que l'obrim a l'amor vers els altres. I si seguim donant, aquesta font de pau i de vida donarà aigua cada vegada més abundant, sense mai assecar-se.
I amb aquestes paraules, que ens calmen la set de manera profunda, ens acomiadem. Fins al proper divendres.
Bona nit.